Els amants del cinema estem contents perquè no paren d'estrenar-se pel·lícules interessants i que fan de bon veure setmana rere setmana, i aquesta tampoc és una excepció. En comentem les més destacades amb el Marc Compte. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Mira, astorades, que no m'acabo de creure que portem aquesta ratxa unes setmanes amb bones històries, amb bones pel·lis, i això no s'atura.
Ha costat aquesta setmana, però he d'admetre que ha costat, he hagut de pentinar una miqueta més notícies pel final que guardem, però ha costat, però hem pogut rescatar tres coses prou potents.
Doncs hi ha alguna perla, eh? Has fet un bon triatge, un bon garbell, i ja veureu com us agradarà aquesta selecció que ens ha preparat el Marc. Dispara, com comencem?
Cazafantasmes más allá.
¿Qué hacéis aquí en Somerville?
La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba.
He encontrado esto en mi cuarto.
¡Oh! Una réplica de una trampa.
¿Trampa de qué?
De fantasmas. No se han visto fantasmas en 30 años. Nueva York en los 80 parecía The Walking Dead. ¿Tu padre no te lo ha contado?
Solo tengo a mi madre. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida.
Un momento. ¿Quién eres?
Llámalo destino, llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón.
Venga, bonito.
¿Con asiento para disparar? ¡Madre! ¡Es lo más guay que he visto nunca!
Aquells que ja han pogut veure la pel·li, aquest Cazafantasmes més allà, ens diuen, oblideu la del 2016, aquesta pinta bé.
Sí, i realment ve ja molt ben acompanyada des de la direcció, perquè és el fill del director de la primera i segona entrega, el del, bàsicament la pel·lícula original.
Que de les bones, fer, vaja.
Van fer un reboot amb protagonistes femenines. Doncs tenim el director, és el seu fill, el Ivan Reitman, que va, a bastant secretisme, va anar cuinant la idea de fer una altra pel·lícula de Cazafantasmes, i aquí la tenim, per fi arribat, que es va haver d'anar posposant, també un dels efectes col·laterals de la pandèmia. Bé, ambientada a l'univers de Cazafantasmes, tornem a tenir l'aparició d'aquests, podem dir-ho, monstres, i la cinta explica la història del Trevor i la Phoebe, dos adolescents forçats a mudar-se a un poble amb la seva mare. Bé, l'elecció d'aquell lloc doncs fa una nova vida, perquè la casa on residiran pertanyia al seu avi, i una mica assentats comença a integrar-se en el veïnat, la típica història de que s'adapten. Comencen a investigar els secrets que s'han mantingut ocults durant dècades en el passat de la família, i tot això amb l'ajuda del professor Gruberson, el Paul Rudd, home més sexy de l'any segons la revista... no me'n recordo quina revista era, el Time o no sé quina era, així per curiositat. I bé, els ensenya tot allò que saben sobre els fantasmes, i mica en mica va sortint l'aparició d'aquests petits monstres, i hem sentit els efectes especials típics d'aquestes pistoles mítiques, llegendàries, el cotxe que sempre, quan apareix aquell cotxe, doncs recordarà molta infantesa de molta gent. Jo m'he quedat entremig de les dues, no he mirat les primeres, i aquesta no sé si la miraré.
No has vist la dels 80?
He de mirar perquè tinc ganes de veure Bill Murray fent
envellit
un dels seus papers.
Justet, eh? T'ho dic, que no sé si ha envellit massa bé. Em sembla que eren del 80 poc, 84, 86, 88. No sé si resisteixen bé el pas del temps. Entenc que és com una seqüela, no? Perquè si hi ha aquesta connexió amb l'avi, segurament entroncarà aquest avi amb aquestes dues primeres pel·lícules del seu moment, no? I hi ha un lligam aquí que permet connectar les dues històries.
Sí, penso que el director, el fill del director original, no? Crec que intentarà el típic que busquen fer relacions contínues amb la història, no? Per tant, jo penso que sí, jo penso que buscarà fer una mica un homenatge a la pel·li original, bueno, la primera, i aviam si els hi funciona. Per cert, tindrem el Kubrick aquest divendres, ja s'estrena, per exemple, a les 9 de la nit en versió original, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres.
Tot el pont.
Tot el pont, aquí al Cinema Kubrick de Vilafranca, tindreu la pel·lícula.
Escolta, t'has fixat en el tràiler? És curiós perquè els fantasmes no es veuen. La seva forma, no, que
bastant,
en
sí.
Les dels 80 eren visibles. No sé si ho fan per guardar el suspens fins que vegis la pel·lícula o és que aquí són més eteris, aquests fantasmes. Però el tràiler...
Costa distingir-los,
no,
sí, sí.
No els veus, sí, són molt, molt, molt eteris. Una pel·li amb bon ritme, emotiva i que diuen que ens permetrà tornar-nos a enamorar de nou dels Ghostbusters originals, aquests dels anys 80. Anem per una altra història.
La família perfecta.
Que os dije que era algo así casual.
Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? Nunca había estado en un barrio tan al sur.
He hecho bien en traerme chalequito.
Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también, son todos geniales.
Es un placer haber conocido por fin a los padres de Parra.
Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia, que la gana que tenía de hablar con mi suegri.
¡Vamos a casa!
¿Qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con esa madre tan cutre?
Te digo yo a ti que te no limpia un pater en su vida.
¿En qué mono armadito?
Sara quiere enseñarme la iglesia para celebrar la boda.
En Soria.
No puedo negar que son un poquito rústicos.
Que si no tiene fechas para este año, padre, no pasa nada.
Esto habrá que pagarlo, ¿no?
Si lo piensas, esta boda es lo mejor que nos podía pasar.
Y ahora nos toca a nosotras.
A relajarnos, a salir, a disfrutar.
¡Mujer, tenés que ser!
¡Agárrense!
A disfrutar.
¡Démonos la paz!
Si esta familia fuese una cabaña, sé que sobrevivirá a las peores tormentas.
¡Sara! ¿Qué haces?
Ah, eso era la sopa.
Y es que el amor... És un misteri.
Aquí brilla, l'haureu reconegut segurament, Belén Rueda, no? És la gran protagonista, és la mama d'aquesta història, la madre.
És que el repartiment, ja parles de la madre, però tenim Belén Rueda, la Carolina Juste, José Coronado i el Gonzalo de Castro.
Ole.
Que són les cares més visibles d'aquesta pel·lícula. El format, ja per avançar, típica comèdia espanyola, sense desmereixer-ho, amb això volem dir que és l'humor espanyol, intentant demostrar una situació que pot passar en alguna família. Bé, des de, per exemple, tenim la Belén Rueda, que és, des de que es va casar, és la Lucía, sempre ha tingut un únic objectiu, que és aconseguir una família ideal, una família perfecta, una família molt ben estructurada, d'alta societat, etc. Sembla que ho ha aconseguit fins que el seu fill els diu que vol que coneguin la família de la seva nòvia, la Sara, que és la Carolina Juste. Fins aquí tot bé, els pares, ja es veu al tràiler, comencen que van vestits, per ells, informal, però van vestits molt ben vestits.
Tocats i posats, sí, sí.
I el fill s'estressa perquè diu, us he dit alguna cosa, tranquil·let. Total, que arriben a la casa de...
Agafen el cotxe i van al sur, no? Que diu,
sí, el sur de Madrid.
No havia estat nunca tant al sur de Madrid.
I comencen aquests... Hi haurà molts clixés, aquesta pel·lícula. I bé, arriben i topen amb que la família és... oposada amb estil de família a la que tenen. Família no tan benestant, no tan d'alta societat, molt més...
Zero, alta molt societat, simple, zero, molt, alta societat, molt humil, no? Molt normal.
Molt humil, molt simple, tal qual ells mateixos, no? I intercanvien aquestes primeres... Es van coneixent i aquí, a partir d'aquí girarà la pel·lícula que bé, vol portar aquesta situació curiosa de xoc de classes, suposo que volen una mica de reflexió en aquest tema, i portarem amb la família perfecta.
Una divertida comèdia familiar espanyola, no? pels fans d'aquest gènere o subgènere, que n'hi ha legió, eh? N'hi ha uns quants.
N'hi ha molt.
Però hem descobert que ni el Marc ni jo ho som, tot i que ho intentem, eh? No deixem d'intentar-ho, però ens costa, ens costa. Hi ha altres opcions, hi ha altres històries. Què proposes?
El Cineclub de Vilafranca, del Penedès, El poder del perro.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo dices? Te estás liando con ella.
Eres maravillosa, Rose.
Nos casamos el domingo. ¿Quién será la señorita que ha hecho esto?
He sido yo, señor.
¿Sabes, hermano Phil?
Abre la cerca, que salga.
¿Seguro? No está listo.
Vamos, que salga.
Solo es un hombre. Un hombre más.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido en contra.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre?
¡Peter!
Si no, la salvará.
Este puede ser un lugar algo solitario, Pete. A no ser que le cojas el tranquillo.
Un hombre. Un hombre más.
Si posem etiquetes, Marc, que sempre ajuda i ens agrada, podríem dir que és un western contemporani?
Sí, sí, totalment. L'etiqueta crec que hi cap perfecta, és per subratllar-la. Tenim bé el Benedict Cumberbatch, que aquest any també està treballant molt i l'any que ve més, perquè Marvel recordem que traurà més feina. Bé, a la sala d'Assassí el tindrem en versió original el dijous i divendres. Bé, el dijous ja haurà passat. Sí, correcte. Doncs va ser ahir. Bé, els acabalats germans Phil, que és el Cumberbatch, i George Burbank, que és Plemons, són les dues cares de la mateixa moneda, són dos germans, però una mica oposats. El Phil és elegant, genial i cruel, en canvi el George és impassible, prim mirat i amable. Per tant, tenim aquí dos cares una mica oposades. Són copropietaris d'un ranxo a Montana. És un lloc on la ràpida modernització del segle XX es manté, i la figura del Bronco Harry, el cowboy més gran que Phil ha conegut mai, és venerat, és adorat, és una figura molt respectada, no? El George es casa en secret amb una vídua del poble, la Rose, i el Phil, sorprès i furiós, doncs, du a terme una guerra sàdica implacable per destruir-la per complet, fent servir el seu afeminat fill, el Peter, com a peó. La pel·lícula ja ve bastant ben recolzada perquè ve del Festival de Venècia amb un lleó de plata sota els braços i del Festival de Toronto com a segona finalista millor pel·lícula a Premi del Públic.
I si afegim que la directora és la gran Jane Campion, ja acabem de brodar-ho tot plegat, no? Una Campion que, no sé, feia molts anys que no estrenava al cinema. Em sembla que deu haver estat fent televisió perquè ara feia uns anys que no portava una pel·li a la gran pantalla. Però bé, en tot cas, és una de les grans dones del cinema, de les més premiades, ens podem remuntar al piano.
Del 2017, crec, l'últim que va treure.
Des del 17, oi?
Més o menys, sí.
Molt abans de la pandèmia. Premiadíssima, d'ençà del piano, i amb dos grans actors, com són Kirsten Dunst, fent de vídua, i el Benedict Cumberbatch, d'aquest germà malparit, no?, que fa la vida impossible a mare i fill.
Sí, com a actor li pots posar qualsevol paper, com a repte, aviam si saps interpretar aquesta tipologia d'actor, i jo crec que no s'està equivocant amb cap paper que agafa.
Els Brodes, sí, sí. I tens una reestrena sonada, en majúscules.
Sí, el 20 aniversari de Matrix.
So sure was real. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
It's the question that drives us, Neo.
What is the Matrix?
It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind.
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy.
Try to realize the truth.
What truth?
There is no spoon.
Human beings are a disease.
Quants Matrix hi ha? Tres?
Sí, correcte.
I ara estem esperant el 4.
El 4, que... bé, és que és tot una mica d'aniversari. També fa 18 anys de la penúltima, sí, de l'última, la tercera. I ara també ho tornen a...
20 i escaig d'aquesta primera.
Sí, sí, l'anuncien, de fet, l'anuncien com el seu 20è aniversari. Bé, doncs, què dir d'aquesta pel·lícula que no se sàpiga, no? Començarem pels premis, 4 premis Oscars de 4 nominacions, 2 premis BAFTA de 5 nominacions, 4 MTV Awards, el Keanu Reeves, que el seu paper estrella com a Neo, el... Qui no l'hagi vist, també pel·lícula recomanadíssima. El Thomas Anderson és un programador informàtic que no li va gaire bé. Quan surt a treballar es transforma i, podríem transformar, agafa l'àlies de Neo, que és, utilitza els hackers informàtics. Tothom està buscant allò que s'anomena descobrir què és el Matrix a través de Morfeo, que és el Lawrence Fishburne, que no sortirà amb la quarta pel·lícula. És un els fans estan bastant decepcionats amb això. I bé, el Neo doncs, segueix buscant a prop de la resposta del Matrix, intentar assolir aquesta fita, aquest món increïble. Sí, és una de les pel·lícules que va marcar també un abans i un després, perdoneu, amb el tema de l'acció, cinema d'acció, aquells efectes a càmera lenta, tirar les bales, esquivar les bales. Realment és una pel·lícula que molt increïble, una recomanació de la història del cinema, i que el Keanu Reeves ha volgut ara recuperar, han recuperat amb... d'aquí a poc trauran Matrix, que ja van sortint cosetes, i que inclús ha regalat als seus companys d'acció un Rolex per celebrar aquesta pel·lícula. Keanu Reeves és un actor que molt a les xarxes té molta bona fama, perquè és un actor molt, podríem dir-ho, molt humà.
Una pel·li, com deies tu, que forma part d'aquesta història del cinema en majúscules, que va canviar la manera d'entendre el cine i la realitat, que va obrir el camí de les distopies i que encara ara estem pendents d'aquesta quarta entrega que ha d'arribar. Tornem a casa nostra per parlar dels Goya. Ja tenim candidatures.
Sí, per fi ja van arribant els premis, les catifes vermelles, i vam començar fa res al Palau de les Arts de València. Es van llegir els nominats, El buen patrón, Machiavelli i Madres paral·leles, com a grans destacades. També entra Libertad en aquest bombo de grans explosions de premis. Destacar, per exemple, El buen patrón, que ha assolit un rècord mai abans aconseguit, 20 nominacions, que es diu molt ràpid. Bé, els Goya canvien de seu a València, també canvien de presentació. No hi haurà la típica parella de presentadors, sinó que hi haurà multipresentadors. Aniran sortint i entrant presentadors, presentadores, i faran bastant que sigui bastant animat, bastant divers, una mica alegre, no? Amb especial protagonisme per Luis García Berlanga, també per destacar, no? Per segon any consecutiu, una directora que signa la seva òpera prima, amb Libertat, Clara Roquet, entra a les nominacions a millor pel·lícula. Aviam què s'emporta. Comentava amb El Buen Patrón, Machabel, 14 candidatures, i Madres Paral·leles, amb 8 opcions a l'estàtua gran.
Bona collita, eh?
Sí, sí, estarà interessant.
Aviam... Estarà disputat, això.
Es passarà al febrer, un mes abans dels Oscars.
Mm-hmm. Molt bé. Anirem seguint aquestes pel·lis, ara les hem d'anar veient, si tenim assignatures pendents, i anar fent la nostra pròpia porra. I acabes amb un petit avançament, una perleta.
Sí, la pel·lícula d'Elvis.
No hi ha diàleg en aquest petit teaser pels espectadors, però és que les imatges tampoc es veu gran cosa, la veritat.
No, se'l veu ell des d'esquena, caminant cap al rodatge d'un plató, caminant entre amb els balladors, balladores. Bé, és el biòpic molt esperat d'Elvis. Baz Luhrmann doncs s'interpretarà aquest biòpic, la vida del rei de Las Vegas, d'Elvis. L'actor que agafarà el paper d'Elvis és Austin Butler, d'Érase una vez en Hollywood. L'hem vist recentment amb la pel·lícula Tarantino. Bé, el biòpic està pensat pel 3 de juny, però se'n va cap al 24 del mateix mes, del 2022, i recordarà els passos de la seva fama cap a la seva caiguda, també el moment que va xocar militarment, el moment que se'n va anar a la guerra. Tindrà un bon repartiment, que amb Tom Hanks inclòs. Per tant, serà una pel·lícula, jo crec, que molt esperada. Ja tenim el primer tastet amb un tuit de 20 segons. Aviam com surt d'aquesta pel·lícula.
Aniran dosificant, no?, imatges i informació d'aquí a Sant Joan.
Penso que sí, serà una pel·lícula molt esperada. De biòpics de música n'estan sortint ja recentment bastants. Vam tenir aquella pel·lícula del tipus dels Beatles, de Queen, també el Elton John. Van sortint pel·lícules per recordar aquestes llegendes musicals.
Marc Compte, moltes gràcies. Bon pont, que vegis molt de cine, i divendres ens retrobem aquí.
Igualment, merci.
Adéu. Mig minut escàs i ens plantem a 11:45, nova cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, 5 minuts per actualitzar-nos, i seguim parlant amb un gran atleta com és José Manuel Abascal.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, i us comentem que Esquerra Republicana fa una aposta per convertir Can Guineu, a Sant Sadurní, en pol dinamitzador de la vida social i cultural de la capital del Cava. Més concretament, la proposta dels republicans incorporaria a Can Guineu al casal de la gent gran, un espai de formació i de trobada de joves, al casal d'entitats, un espai de trobada i reunió de les associacions, a més també de sales polivalents, sales d'exposicions, un bar-cafè a l'interior i també les instal·lacions de Ràdio Sant Sant Sadurní i els serveis municipals de Cultura, Joventut i Cooperació. El fet de traslladar els serveis de joventut, l'Espai Jove i la Ràdio Municipal a Can Guineu allibera un lloc emblemàtic com és l'Índex per reubicar-hi l'Escola de Música, que passaria a disposar d'un edifici propi amb múltiples sales, una capella per petits recitals i un pati exterior on també podien fer audicions als infants. Aquesta proposta d'Esquerra s'ha traslladat al procés de participació ciutadana obert per tal de decidir els futurs usos de l'edifici de Can Guineu. I hem de dir-vos també que estan obertes les inscripcions per una visita per barraques de pedra seca a Olèrdola. La Regidoria de Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola organitza per aquest dissabte 11 de desembre una visita gratuïta de 7 barraques de pedra seca al municipi. Serà el dissabte dia 11 de desembre, la setmana vinent. La visita la guiarà el doctor Joan Domènech, del Centre Excursionista del Penedès. El punt de trobada és l'aparcament de la Muntanyeta a 2:15 del matí i les inscripcions estan obertes i es poden fer per mail a l'adreça oldl.turisme@olerdola.cat. Les places són limitades, es prega puntualitat i s'aconsella portar calçat esportiu. La visita té una durada prevista de 2 hores amb un recorregut de 7 quilòmetres. Des de l'Ajuntament es recorda que el grup de pedra seca del Centre Excursionista del Penedès ha netejat i reformat força barraques de pedra seca en el seu municipi. I hem de dir-vos també que els Falcons de Vilafranca celebren el seu 62è aniversari, que, com és tradicional, aprofiten el pont de desembre per fer les actes de celebració. El tret oficial de la sortida d'aquestes activitats serà el pregó d'aniversari, que té lloc avui mateix, a 8:45 del vespre, al Teatre de Cal Bolet, a Vilafranca, a càrrec de Marta Martínez Bernús, exfalconera molt estimada per la colla. El demà dissabte s'ha reservat la jornada als Tastos, per això se'n faran dos al local dels Falcons, un a les 6 de la tarda, de vins dels Premis Binari, i un altre a les 9 del vespre de Cassoles Falconeres. Per tal de poder assistir a qualsevol dels Tastos, és necessària una inscripció prèvia. Diumenge s'ha reservat per celebrar un dels actes estrella, un correfoc amb col·laboració dels Diables de Vilafranca i en commemoració del 30è aniversari del primer correfoc organitzat a Vilafranca, que va ser fruit de la col·laboració de les dues entitats, Falcons i Vall de Diables. L'acte començarà al punt de les 12 del migdia amb un vermut i dinar popular al local dels Falcons, que ajudarà a començar a escalfar motors, perquè després, a 8:45 del vespre, es pugui donar inici a la plaça Jaume I d'aquest correfoc. I dir-vos d'altra banda que del 10 al 19 de desembre es pot comprar al comerç bisbalenc Té Premi. Es durà a terme la campanya Troba la llum de Nadal, que comptarà amb obsequis, promocions i sortejos per premiar la fidelitat de les botigues i establiments dels serveis bisbalencs adherits a aquesta campanya. L'Ajuntament de la Bisbal i la Cambra de Comerç de Tarragona engeguen doncs aquesta nova campanya per dinamitzar i donar visibilitat al teixit comercial local amb l'objectiu de promoure les compres nadalenques de proximitat. La campanya consisteix a premiar la fidelitat dels veïns que comprin a la Bisbal entre els dies 10 i 19 de desembre, amb obsequis, promocions i la participació en un sorteig de 2 cistelles de productes locals. La iniciativa compta amb la participació d'una 30ena de comerços i empreses de serveis bisbalencs que donen a terme accions presencials i també iniciatives a través dels seus comptes d'Instagram. Per aquest motiu, els comerços i serveis del municipi han pogut participar en una formació prèvia i gratuïta centrada en la creació d'anuncis per les xarxes socials.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Recte final ja quan passen 5 minuts de 11:45. I no podíem acabar aquest divendres just abans del pont de la Puríssima d'una millor manera que amb l'entrevista. I és que estem segures que avui us semblarà molt i molt interessant, ja que potser alguns recordareu les Olimpíades del 84. Allà, per primera vegada, un atleta espanyol guanyava una medalla olímpica en una prova de pista. La nostra companya Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio, ha entrevistat aquell atleta. És José Manuel Abascal, actualment afincat a Calafell. Lourdes, explica'ns.
Efectivament, avui tenim el plaer de comptar, jo crec que amb una persona que la nostra audiència, pel públic objectiu que tenim, que molts se'n recordaran. Parlem d'un exatleta espanyol, el qual no significa que hagi deixat mai de vista l'esport, que no és de Calafell, però sí que viu a Calafell, que és de Cantàbria, i que, si us dic José Manuel Abascal, i us dic que va guanyar medalla als Jocs Olímpics del 84 a Los Angeles, potser ja comenceu a fer una mica de memòria. Molt bon dia, José Manuel, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
No sé si pesa molt el fet de ser olímpic.
Bueno, ser olímpico yo considero que, aparte de ser un orgullo, que se gana a pulso día a día, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues yo creo que es un sentimiento que no se olvida jamás, que es una vivencia espectacular, única, y que solamente se puede vivir una vez cada 4 años y deportistas pues que consiguen unos altos niveles de competición, ¿no? Porque ahí solamente se unen todos los deportistas que alcanzan unas marcas mínimas y unas clasificaciones que son durísimas de conseguir. Por lo tanto, una vez que estás ya clasificado, pues sobre todo los primeros juegos, que fueron los míos en 1980 en la Olimpiada de Moscú, pues es un sueño irrepetible e inolvidable. Así que es maravilloso el alcanzar una Olimpiada.
Has dit ràpid, eh? Però, si et sembla, anem una mica al principi, com sorgeix que tu et converteixis en atleta? No sé si des de petit t'agradava molt, si van ser els pares, com va sorgir?
Bueno, en aquella época era muy difícil. Lo mío comienza en 1973, en el patio del colegio. Yo jugaba al fútbol como la mayoría de los niños, pero había un profesor en el colegio de los salesianos muy entusiasta del atletismo y tenía un grupito de niños, no sé, de aproximadamente 15 o 20, que los llevaba a participar a los Juegos Escolares de Atletismo. Iba a los campeonatos de campo a través, porque era época del invierno, que es cuando se celebran las carreras de cross, y parece ser que en el equipo infantil pues tenía un equipo bastante bueno y disputaba los campeonatos autonómicos escolares. Y entonces pues cuando llega uno de las fases finales, pues uno de los atletas se le lesiona en el equipo infantil. Y el hombre pues andaba desesperadamente buscando un niño por el colegio para intentar suplirle. Bueno, ya te imaginas a quién cogió.
Yo
estaba por la grada dando vueltas, mirando el partido, y claro, al salir pues me dice: oye, Pascal, joder, que te he visto que tú subes y bajas, joder, y que estás todo el rato corriendo y no parece como que no te cansas. ¿Tú no podrías venir a una carrera que es mañana? Se me ha lesionado un atleta, íbamos muy bien clasificados y me hacía falta para puntuar, pero oiga, yo atletismo no, muy duro y tal, y encima a fondo, que yo eso no lo he hecho nunca, no hombre, es tal, digo, ¿cuántos metros son? 3.000, digo, me cago, ya se me fue. Y encima, bueno, pues ya me estaba yo él hablando y tal, y claro, se me vino a la memoria y dijo, joder, el profesor que me está dando la asignatura más importante, tecnología.
¡Oh, Dios!
Y digo, oiga, dígame a la hora que hay que estar mañana. Y ahí me presenté al lugar que me indica, la zona escolar de donde se iba a disputar el cross. Me presenté allí con mis zapatillas, en este caso con mis botas de fútbol medio rotas, desgastadas, de tacos de plástico, y un pantaloncico corto y la camiseta de tirantes del colegio que me prestaban y una chaquetita encima. Esa era toda mi indumentaria, allí en pleno enero, así madre que...
A Cantabria, ¿eh? Parlem.
Sí, y bueno, pues nada, ya llegaron los demás, empezamos ahí a calentar, yo no tenía ni idea, nunca había participado en una carrera, y en fin, me explicaron un poco hasta que se dio la salida allí, entre 200 niños o por ahí, y nada, yo empecé a avanzar, venga, avanzar, me sentía... bien, yo lo único que quería es quedar bien con aquel profesor y tratar de zanjar el tema con aquella carrera y ya está, ¿no? Así que yo empecé a darle duro y tal y me esforcé al máximo y cuando quedaba como un kilómetro iba ya entre los cinco primeros y bueno, en la llegada era en una pista de atletismo, había que dar la vuelta entera, como la maratón en las Olimpiadas y en un sprint desesperado pues logré alcanzar la meta en primera posición. No antes, sin llegar a meta, pues medio mareado pues del esfuerzo, un niño que no ha competido nunca y 3.000 metros y tal, hace un esfuerzo brutal sin entrenamiento adecuado para ello, pues la cosa es que medio agarré ahí a un poste para mitigar la fatiga y el cansancio y el mareo, y ya, pero ya vino enseguida el profesor a abrazarme. Chaval, ya te lo decía yo que te he visto muy bien en el campo de fútbol. Lo que has hecho hoy es maravilloso. Buah. Entonces, en fin, pues eso, que toda mi primera carrera es esa. Al día siguiente no podía ni andar, me dolían los cuádriceps, no podía ni bajar las escaleras. Decía yo, joder, qué duro es esto del atletismo. Y ya cuando llegué al colegio, pues ya vi que el profesor, que era un hombre entusiasta a tope y muy buena persona, pues había hecho unas especie de carteles donde decía el equipo infantil de los salesianos ha quedado campeón, ha ganado, sigue manteniendo la primera posición, gran carrera de Abascal, y me puso una fotito que hizo él allí. Y claro, todos los amigos míos y compañeros, pero decían, joder, pero si no sabíamos que tú hacías atletismo y que corrías tanto. Y el profesor y yo la verdad es que tampoco tenía ni idea, así que... Eso quedó en una anécdota muy grande. Ahí empezó todo.
Ara ho recordes? Jo m'imagino que amb molta estima i amb molt de carinyo, però jo crec que al final, per arribar on vas arribar, m'imagino que han passat moltes coses, no? Aquesta és l'anècdota. La veritat, no sé quantes vegades t'hauran preguntat per això i em sap molt de greu preguntar-te el mateix que segurament moltíssims periodistes, però el que en principi és, doncs això, et sents una mica obligat, al final t'ha de treure alguna cosa, no? Per seguir, per continuar i per aconseguir totes les fites que vas aconseguir, no?
Ya han sido muchas ocasiones, ha pasado muchísimo tiempo de aquello, las preguntas han sido múltiples relacionadas con esto y no me importa porque yo sé de dónde vengo, a dónde he ido y a dónde voy, ¿no? Así que no me importa decirte que la vida ha sido, pues, dura, pero apasionante y bonita. Si tuviera que volver a nacer, me gustaría volver a ser atleta. Al principio pues lo pasé mal, lógicamente en aquellos tiempos prácticamente en la miseria de una familia humilde, en fin, sin material, corriendo por campos, por polvorientos, por sin pistas de tartán, sin gimnasio, sin nada, ¿no? Y la vida pues te va, gracias al esfuerzo, a la dedicación que puse a partir de allí, y pues ya entré en un centro de alto rendimiento el mismo año que empecé a hacer atletismo, porque me llevaron a hacer unas pruebas a Galicia después de hacer yo una prueba allí en Cantabria, y me clasifiqué para ir a una concentración nacional, y allí en una concentración pues me vio un técnico de la Federación Española y del Comité Olímpico, y me dijo que si quería ir a un centro de alto rendimiento, que me veía aptitudes. Y yo le decía, ¿pero eso qué es? Y ahí aparecí con 15 años en Esplugas de Llobregat, en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume. Y ahí estuve durante 18 años. Ahí me seguí formando a las órdenes de Gregorio Rojo. También fiché por el Barça el mismo año que llegué. Estuve como 8 años en la sección de atletismo del Barça. Y nada, ya pues empecé a ganar. Campeón de España juvenil, luego campeón de España junior. Ya empecé a ser internacional y campeón de Europa Junior en Rusia, asistí a mi primera Olimpiada, a Moscú, ahí me empezaron a hacer contratos ya, pasé de aquellas botas rotas de plástico y pantalón y con material escaso por ahí, pues paso a tener un contrato con Nike, y en fin, se cambian las tornas y gracias a ese esfuerzo, dedicación y lucha, pues paso a una fase donde ya era todo un poco más fácil, igual de costoso y de duro porque había que esforzarse al máximo y mucho sacrificio y mucha constancia y disciplina, pero gracias a eso pues pude seguir así hasta mis segundos juegos en Moscú, donde consigo la primera medalla de la historia del atletismo español en pista. Y allí pues también cambia todo otro poco, a mejor, así que fui progresando en mi carrera con muchas anécdotas por el camino, viajando mucho, conociendo, aprendiendo, teniendo miles de amigos por todo el mundo, y eso es lo que me deja la vida al final, ¿no? Que valen más esas cosas que las medallas, los récords, que también son importantes, pero las vivencias, lo que me formé y eduqué a través del deporte, los viajes por todo el mundo, haber roto moldes en algunas disciplinas y en actividades, pues ha hecho que es el recuerdo más grande que tenga de mi carrera de toda mi vida, ¿no? Así que es con lo que más me quedo, con todas esas vivencias, con todo lo que aprendí y conocí, y eso es algo maravilloso para un deportista.
Has dicho rápido, pero...
Sí, hombre,
no me voy a imaginar.
Del atletismo, pero sé que no tenemos mucho tiempo y si tuviera que ir contándote algunas anécdotas o mis fases de deportista, pues me tendrías que dar por lo menos 100 y pico programas.
Ah, quan vulguis, ya saps que per mi cap problema.
No creo que interese, pero bueno, yo lo que quiero también a través de esta emisión pues es tratar de animar a los jóvenes, decir que a veces no se sabe dónde hay un deportista que puede merecer la pena y que puede llegar lejos, ¿no? Y esos chavales jóvenes que empiezan, pues que animarles a que se esfuercen, que trabajen y que sean constantes y disciplinados. Esa es un poco la clave del éxito en la vida, ¿no? Y si consiguen hacer eso y tienen un poquito de talento, pues llegarán lejos, estoy seguro. Esa es una de las cosas que quería decirles a tus oyentes, jóvenes sobre todo.
A veure, sí, parlem d'exatleta, però tu no pares, és a dir, et podem veure al Vilarenc, a Calafell, que fa molts anys que estàs molt implicat i que lluites per l'esport com ningú.
Bueno, yo he tenido la suerte de haber trabajado siempre para el deporte. Una vez que concluí mi carrera deportiva, pues la verdad es que me gustaría seguir en el deporte y así ha sido siempre, ¿no? Desde que terminé con 33 años hasta el día de hoy, pues siempre organizando eventos, trabajando por las entidades deportivas, y en definitiva, pues hacer todo lo posible de toda la experiencia que tengo en mi vida, pues transmitirla y que otros pues lo puedan disfrutar y vivir. Esa es un poco mi lema, y para eso pues siempre hay que tener buena predisposición, un buen talante y ser una persona normal y corriente.
Y siempre se te ve sonriendo.
Si es posible también. Yo cuando entro a un sitio y me sonríen, allí suelo repetir. Si me ponen mala cara o están cabreados o tal, es posible que ya no vuelva más.
Vaja. ¿Cuántos años portas a Calafell? Porque así de memoria, molts, set.
Siete. No llevo muchos, pero bueno, ya es un tiempo importante, sí. Estoy muy contento, la verdad. Me tratan bien. Yo me esfuerzo todo lo que puedo en transmitir y trabajar en el deporte, y yo creo que formamos un buen binomio y ambas partes estamos muy contentos de mi estancia aquí.
La gent t'atura pel carrer quan et reconeix, et diu, ei, tu ets la llegenda, no? De fet, t'ho deia, ens vam trobar el mes d'agost i el meu home sempre m'havia parlat de tu, més que res, perquè ja saps que cobreixo tota la comarca, i el teu nom sortia molt, molt sovint. Ens vam posar amb el Vilarenc nosaltres també, i el meu home era orgull de veure't. Jo no sé si això et passa avui dia encara.
Bueno, especialmente la gente de mi época y los que les gusta el deporte y lo siguen un poco, pues lógicamente aún la recuerdo porque, claro, han pasado ya muchos años. Desde que conseguí la medalla olímpica, creo que han pasado 37 años. Entonces, los más jovencitos, pues no, pero las personas que tienen ya una edad y que viven un poco el deporte, pues la verdad es que sí, que me reconocen y es para mí muy agradable. Y ver que podemos compartir un rato y charlar de aquellos tiempos y cómo fue, etcétera, pues es muy agradable y yo creo que también para mí es un orgullo, ¿no? Que cualquiera, joder, tú eres aquí, me cago en la mar, cuánto tiempo y qué haces aquí, todo esto, ¿no? Es, pues sí, muy bonito. Y bueno, pues a veces de ahí sale una buena amistad y otras pues compartimos un rato o de partir un poco de deporte siempre es una gran satisfacción.
¿Qué te va a aportar a venir aquí a Calafell?
Bueno, fue una auténtica casualidad, porque yo trabajaba en Cantabria también en la misma actividad que hacía aquí, además en un ayuntamiento. Llevaba 20 años de cargo de confianza y las cosas que tiene la política, llegó unas elecciones y hubo dos grupos políticos que se juntaron y decidieron no tener cargos de confianza. En ese caso se habían juntado 5 grupos políticos y para llegar a un acuerdo pues decidieron que los cargos de confianza no existieran en el ayuntamiento y ahí terminé mi vida. Y justamente me habían invitado a una carrera aquí.
¡Ostras!
Una carrera que organizaba la directora del centro de Cap Bravo, aquí en Calafell, se llama Marichón, a través de una amiga que tenía en Zaragoza y ellas también eran amigas, pues se había fallecido su compañera de cáncer y estaba organizando una carrera contra el cáncer y quería pues tener aquí a un deportista o a unos deportistas así pues con renombre o con cierto prestigio, y entonces pues me empezó a llamar, muy interesada en que pudiera venir con algún atleta olímpico que yo entrenaba entonces, y la mujer insistió tanto y tanto y tanto, pues que al final, oye, mira, yo creo que es una buena causa, es un tema solidario, vamos a ir hasta Calafell. Tuvimos que sacar el mapa un poco, pero yo ya sabía, porque yo he estado casi 20 años ahí en Esplugas, pero pues al final decidimos venir. Y fue aquí cuando llegué, que había terminado de trabajar allí en Cantabria hacía 2 meses, y me dijeron, hombre, aquí nos hacía falta un técnico, que ahora mismo no tenemos, en la misma carrera. Y bueno, pues la verdad es que volví otra vez a ver las instalaciones, a ver un poco las condiciones y todo esto, y me lié la manta a la cabeza y me vine para acá. Y aquí llevo ya 7 años.
¿Y con valoras? Porque de Cantabria aquí cambia una mica en la película. Com valores la teva estada aquí durant aquests 7 anys, tenint en compte que a Cantàbria i això és una mica diferent, eh?
Sí, pero maravilloso. La verdad es que, hombre, yo soy un hombre que ha viajado mucho por el mundo, que he estado en lugares de los 5 continentes, allá donde he ido siempre me he acostumbrado a la cultura y a la forma de ser del lugar donde voy, y no me ha sido difícil llegar aquí y hacer amigos y siempre con humildad y tratar a la gente correctamente, pues eso te abre muchas puertas. La humildad es muy importante a la hora de abrirte camino en la vida y el saber estar, ¿no? Y entonces, pues para mí ha sido este último viaje de mi carrera profesional, de mi vida laboral, pues está siendo maravilloso, la verdad, estoy contento. Soy una persona que tampoco soy nada excepcional, así que me adapto a cualquier sitio donde estoy, y aquí pues en Calafell la verdad es que lástima no haber venido un poco antes, porque disfruto, lo paso bien, hay bastantes medios para poder trabajar en el deporte, la gente con la que me rodeo también es maja y muy atenta, y las autoridades que me contrataron para estar aquí pues han portado también correctamente, así que yo me esfuerzo al máximo por corresponder y tratar de que todo vaya bien en el mundo del deporte en Calafell, que modestia aparte yo considero que está bastante bien y dentro de lo que es toda la zona del Baix Penedès y por aquí considero que estamos a buena altura y que trataremos de luchar y trabajar a tope para que la juventud especialmente y también, lógicamente, los mayores, pues hagan deporte al máximo, facilitarles la labor para que participen, para que compitan y ayudar a todas las asociaciones y entidades deportivas en su trabajo diario y, en definitiva, para que el deporte sea un referente en este municipio.
Jo crec que ho fas molt bé, personalment, opino, perquè és que no hi ha vegada que no et veiem per allà treballant i el que calgui. És a dir, fas el que calgui, jo no sé si més enllà de les teves funcions, però la veritat és que és un veritable goig veure't, i tu has dit humilitat, hi ha gent que menys té els fons molt, molt pujats, tu ets
sí.
Una persona superhumil i d'on fer, i la veritat és que ets una gran persona, del poc que he pogut veure més el que m'han parlat, i jo agraïda de que avui ens hagis concedit aquesta entrevista, que sé que m'hauré repetit amb altres companys, però que per mi ha sigut un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa.
Pues muchas gracias a ti también por impulsar el deporte, por tu actividad. Me tienes aquí a tu disposición para otras ocasiones o cuando lo estimes oportuno y mucho ánimo siempre.
Moltíssimes gràcies, José Manuel Abascal, i una abraçada molt gran.
Una abraçada també per a ti.
I amb aquesta entrevista, amb aquest testimoni, acomiadem setmana i aquest divendres 3 de desembre. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. No ens cansem de dir-ho al final de cada dia després d'aquestes 3 hores diàries de ràdio que us oferim de dilluns a divendres al Penedès en xarxa des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Que gaudiu del cap de setmana, del pont d'aquesta Puríssima, si sou dels afortunats que en feu. I recordeu que nosaltres dimarts hi serem amb alguns continguts habituals del dimarts i altres diferents de pont. Per exemple, hi haurà concurs, regalarem vi i cava. Que vagi molt i molt bé. Fins dimarts. Adéu-siau.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.